Avui, a la Renaixença, va, que començaran els informatius, no hem tingut temps de dir-ho. Avui entrevistem una tia molt interessant, eh? La Tina Jiju, que és una model senegalesa que viu a Artés. Sí. I, bueno, ha desfilat per Dior, per marques increïbles.
Sí, sí, ho he llegit. Sí, sí, sí. Escolta'm. Sí, sí, sí.
Ahir vaig riure amb en Mirabet.
Hòstia.
Escolta, molt maca la cançó que va encantar. La versió m'agrada molt, eh?
Sí, a mi m'ho han dit, eh? M'ho ha dit més d'una persona que va quedar enamorada de la cançó d'en Mirabet.
Sí, sí.
La versió que vam fer a la Renaixença amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck va ser fantàstica, i l'entrevista, que vam estar dels 20 minuts que dura l'entrevista, 15, parlant de lo que havia esmorzat, de veritat que és interessantíssima.
Sí,
de veritat.
Sí, sí, sí.
Recupereu-la a Catalunya Ràdio,
a
l'Escat, com vulgueu.
A l'app.
A l'app. A l'app. A l'app.
En Mirabet és en Morrison sense alcohol. Mm. Jo trobo... Mm-hmm. Vaig pensar-ho l'altre dia, això.
Què en penses, Bota,
ja
d'això?
Eh?
En bota. És aquí o no?
En bota. Bota?
No sé.
Sí, sí, jo sé qui sóc, el que passa és que hi havia una mica de delay a l'hora d'obrir el micròfon.
Sí. I què en penses?
De què exactament? Del temps a la selva i Osona?
No ens estaves escoltant.
Sí, tant. Heu començat amb el temps a la selva i Osona. Sí. Fins i tot he consultat el radar meteorològic. Estava plovent, de fet, a tota la façana litoral.
Veus?
No només a la capital. Després heu continuat amb la convidada de...
Què fem, el resum de la secció, ara? Fem un resum.
No, m'has preguntat si us estàs escoltant.
Donem tant de contingut.
Però s'ha de resumir, s'ha de resumir.
Sí, sí.
S'ha de pair.
I estava intentant...
Podries acabar omplint tot el dematí sense acabar dient res en absolut, eh?
Fixa't que estava plantejant-me si havia de canviar alguna cosa del butlletí per no molestar en Peyu amb això del preu del petroli, perquè, clar, tenim un petrolier nord-americà en flames a l'Estret d'Hormuz i dic, potser això ara en Peyu l'avorreix.
Però no comencis amb aquesta, almenys. Deixa-la pel final.
Va, ordena-ho diferent.
La farem de segona.
Has de fer que ens la colis, sense que l'esperem.
Val a dir que l'Ostrella ha tingut un ministre i, per tant, hauríem de començar pel ministre, no?
Home, això és important.
El ministre. Sí. Bueno, com l'altre, més o menys.
Va! No tens ganes de fer el butlletí, veig, vota avui. No.
Jo sí, però això depèn vostre, diguéssim.
Sí, hauríem de penjar nosaltres.
No,
està tot Catalunya esperant que diguis això del gasoil. Va, hòstia.
Doncs hauran d'esperar una mica més perquè no m'han posat de segon tema.
Ara, segon tema, ho has posat?
Home, clar, primer el teu ministre.
No, home, no, canvia d'ordre. Posa primer el petroli i després el ministre.
Home, no, que la novetat principal va vinculada al ministre.
Home, no m'ho fotis això ara, vota.
És igual.
Ara tenim ganes de saber què diu del petroli.
Ara què hem de fer, criteri informatiu o criteri de l'Ostrell?
No, criteri d'interès.
Diferent, eh?
Mira, ara tireu la sintonia. Arrenques amb el temps d'Osona i la Selva, el primer.
Això és el més important.
Ho desenvolupes una mica més que nosaltres.
Sí.
I després, el del petroli, i després això altre del ministre.
Quan soni la sintonia...
Digues algú de futbol.
Sí.
Mira, els pitos de les 11 i 3, calleu.
I fins
ara ja no es Xuriguera, Peyu, adéu.
Adiós, vinga, va, Bota, t'escoltem.
Va, a Bota.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Va Bota.
Va!
De fet, són les notícies de les 11 i 3 i, evidentment, us informa Joan Bota. Comencem pel més nou. El govern espanyol enviarà una fregata de l'exèrcit a les costes de Xipre després dels atacs per part de l'Iran a aquesta illa de la Unió Europea. L'objectiu és reforçar la seguretat al Mediterrani. L'executiu de Pedro Sánchez acaba de confirmar que se sumarà la vigilància en aquesta zona i ho farà amb el vaixell Cristóbal Colón, que acompanyarà un portaavions francès i altres naus gregues. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha justificat per què és compatible una operació com aquesta i al mateix temps desmarcar-se de la guerra contra l'Iran.
Perfectamente compatible tener un ejército nacional como tiene España, participar en la OTAN como lo estamos haciendo en estos momentos, garantizando la seguridad euroatlántica, pero decir que los ejércitos están para mantener la defensa y la disuasión que da seguridad a nuestros ciudadanos.
I ara el petroli, Natàlia Ramon.
Doncs sí, un petrolier nord-americà al Golf Pèrsic està en flames després de patir un atac iranià, segons ha informat Teheran, que reitera l'amenaça al trànsit marítim sobre l'estat d'Hormuz. Els dos bàndols continuen intercanviant projectils que han provocat explosions a Qatar, a Bahrain, també a les bases kurdes a l'Iraq i per primer cop a l'Azerbaidjan. A Teheran, el corresponsal de l'agència EFE, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio com s'ha viscut les últimes hores.
Esta madrugada ha habido al menos dos explosiones por el centro de Teherán, como a las 4:30 y 6 de la mañana. Unas 4 horas más tarde, los medios han informado de nuevos bombardeos en otros puntos de la capital. Según la Organización de Emergencia Nacional Iraní, 172 ciudades del país han sido atacadas en lo que va de la guerra, en los primeros 5 días.
Itàlia enviarà ajuda militar als països del Golf Pèrsic afectats pels atacs iranians, igual que han fet altres països europeus. Ho ha anunciat aquest matí la primera ministra, Giorgia Meloni, que destaca la importància econòmica de la regió. A més dels milers d'italians que hi viuen, són declaracions a l'emissora RTL.
Itàlia, com el Regne Unit...
Itàlia, com el Regne Unit, com França, com Alemanya, té la intenció d'enviar ajuda als països del Golf. Estem parlant clarament de defensa, en particular de defensa aèria.
La llengua es manté com a principal causa de discriminació a Catalunya, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. Entre els catalans que s'han sentit menys tinguts alguna vegada l'últim any, la llengua és el principal motiu en el 40% dels casos, i al darrere se situa en el lloc de procedència i també la nacionalitat. L'estudi també revela que més de la meitat dels ciutadans creuen que el català es fa servir poc i que cada vegada s'utilitza menys. És la primera vegada en els 3 anys que s'ha fet l'estudi que més del 50% dels catalans tenen aquesta percepció. Altres dades de l'enquesta són que baixa la sensació d'inseguretat quan es torna a casa de nit, però encara es manté elevada amb més del 50% dels catalans que se senten molt o bastant insegurs.
Farem un pa com es feia abans, com es feia pagès, recordo el meu pare per fer aquest
pa. En el marc de la iniciativa Cap Butaca avui es presenta el pa del teatre, una acció que reivindica la cultura com un bé necessari per la vida comunitària. Actors com Joan Pera, Lloll Beltran o Betsy Túrnez posen les mans a la massa i es converteixen per un dia en mestres forners. Marta Vives.
La nova edició del Cap Butaca Buida està al forn i mai també hem dit. Just s'acaba de presentar el Pa del Teatre, la iniciativa que vol reivindicar la cultura com un aliment essencial de la vida comunitària. Joan Pera, Lloll Bertran, Santi Millán o Betsy Túrnez s'han posat al davantal al Fort Torrís del carrer Rosselló per pastar una gran té de teatre com les que es posaran a la venda per celebrar el Dia del Teatre.
El teatre és vida i el pa és vida.
I ara aquí avui venim a pastar el pa, a tirar-hi tot les llavors, a enfornar-lo i a vendre'l.
Aquest és el pa del teatre.
El dia 21 de març se celebrarà la tercera edició del Cap Butaca Buida. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports, Marcos García.
A aquesta hora es fa la proclamació de candidatures a la presidència del Barça de cara a les eleccions del proper dia 15. Anem cap al Camp Nou. Ramon Salmurri, bon dia.
Bon dia, Joan Laporta, Víctor Font i Marc Síria. Sabran ara a les 11 si deixen de ser precandidats per passar a ser candidats. Es dona per fet que Joan Laporta i Víctor Font passaran al tall de signatures. El dubte se centra en la figura de Marc Síria. Necessita 2.337 signatures vàlides i en va presentar 2.844. Ara mateix Josep Cubells, el secretari de la Junta Electoral, està actuant ja com a mestre de cerimònies en un acte que ha començat a les 11 a l'Auditori 1899 del Camp Nou. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
El Barça perd Koundé i Valde durant un mes per lesió. La Reial Societat serà el rival de l'Atlètic de Madrid en el final de Copa. El Barça de bàsquet juga partit d'Eurolliga a la pista Olímpia Milà. És aquest Barça Milà que començarà 8:45. El transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Antonio Sanz Fuentes és criminòleg, vicepresident de l'Associació Professional de Criminologia d'Andalusia i acaba de publicar un llibre que es diu Diario de un criminólogo incomprendido, publicat per l'editorial Al Revés. I és que sol passar que quan hi ha un crim particularment execrable, de seguida sorgeixen veus que parlen de l'augment de la inseguretat i la violència al nostre voltant i també de la necessitat d'endurir les penes de presó. Però ni vivim en un món o una ciutat perillosa, ni la solució és més madura. És el que sosté aquest llibre que avui ens presenta l'Antonio Sanz Fuentes. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies per invitar-me.
Un llibre que defineixes com un llibre punky que ens porta a ciència, raó i progrés. Per què punky?
Bueno, me encanta porque viene un poco hilado, ¿no?, con la canción que has puesto. Un poco rockero, un libro un poco hereje, punky, porque plantea un mensaje completamente alternativo a lo que escuchamos normalmente, ¿no? Esta idea de castigar más es mejor y nos lleva a ser una sociedad mucho más segura. Es un libro que lucha contra esta creencia popular y contra esta idea intuitiva que pensamos que, bueno, cuanto mayor sean las penas, pues mejores estamos siendo en cuanto a la prevención del crimen. Esto se percibe como una idea absolutamente absurda, ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar, cómo no vamos a ser más duros con los delincuentes, que son los que se saltan las normas, ¿no?, estos seres crueles? Pero realmente, si queremos apuntar hacia un modelo de convivencia diferente y queremos apuntar hacia un modelo social en el que se respeten los derechos humanos, etcétera, ¿no?, esto es el camino que debemos de adoptar, ¿no? Hablar de otras cosas.
No apartar aquella persona, no tancar-la en una presó per sempre, sinó intentar de com convertim aquell dolor en un bé per la societat.
Exacto. En cierto modo, también es una forma de reconocer la responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad respecto al crimen, ¿no? Cada vez vivimos en una sociedad más individualista y solemos pensar o tendemos a pensar que el criminal es como un ser aislado que ha tomado una elección racional y que ha cometido un crimen porque realmente ha querido, así, ¿no? Y no, el crimen es un fenómeno social muy complejo en el que, en cierto modo, todos tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Porque cuando se llega a cometer un crimen es porque han fallado muchos filtros hasta llegar al derecho penal. Quizás sea más interesante mirar hacia esos filtros y hacia las causas de la delincuencia en lugar de las consecuencias si queremos que no ocurra.
Tu dius que ets un criminòleg incomprès.
Sí, soy bastante incomprendido.
¿Por qué?
Bueno, básicamente la criminología es una ciencia muy desconocida, ¿no? La criminología es una ciencia multidisciplinar que se encarga de estudiar la criminalidad y todos los fenómenos análogos a la misma, es decir, el miedo al delito, las políticas públicas que estamos aplicando, evaluarla, analizar su efectividad, qué hacemos con las víctimas, qué hacemos con el delincuente. Se encarga de analizar todo esto para prevenir el crimen, que es el principal objetivo, o mejorar todo lo que estamos haciendo respecto al crimen. Y se nos confunde con el criminalista, que es el señor del CSI que todos vemos en las series, ¿no?, en los libros, que se encarga de resolver el crimen y que dedica toda su vida, ¿no?, a encontrar al culpable. Se nos confunde y, en cierto modo, hace que seamos incomprendidos. Y además, bueno, si ya hablamos de populismo punitivo, hablamos de todo lo que se aborda en el libro, la gente verá que somos muy, muy incomprendidos porque nuestro mensaje ni se escucha ni se quiere escuchar.
No funciona, no ven, ¿no? Sembla que no interessi ningú, ¿no? Populisme punitivo és un element molt interessant que treus en el llibre. És aquest ús electoralista, no, diguéssim, del dret penal que neix als anys 80, situes als Estats Units.
Sí, vaya, digamos que su origen en los Estados Unidos, pero bueno, a lo mejor si se hace un análisis bastante más profundo se puede ver que el populismo punitivo ha existido a lo largo de la historia durante mucho tiempo, porque gobernar a través del delito, gobernar a través del miedo, es algo más antiguo que el timbre de una pirámide, ¿no? Siempre digo lo mismo. El populismo punitivo se ha puesto muy de moda en España, sobre todo en la democracia, que consiste, bueno, pues eso, en aprovechar la creencia popular muy extendida que te he comentado al principio, de que más dureza es lo que necesitamos. En el libro trato de explorar, ¿no?, ¿Por qué esta creencia popular? Y esto, bueno, se utiliza electoralmente porque resulta mucho más fácil, quizá, modificar las normas penales en lugar de elaborar políticas públicas que apunten hacia un cambio social, que mejoren las causas que pueden propiciar el crimen, ¿no? Se nos vende de manera muy populista porque nos ofrece una falsa sensación de control y realmente no está cambiando nada, porque si tú no haces nada para cambiar esos déficits que producen, en cierto modo, que las personas decidan o se vean abocadas a cometer un crimen, da igual cuántos años los metas en la cárcel, ¿no? O sea, es mucho más importante, por ejemplo, reducir la desigualdad para que no haya robo, en lugar de estar todo el rato metiendo a ladrones en una prisión.
El llibre comença posant l'exemple d'aquell cas mediàtic que segur que molts oients recorden, de l'espanyol Daniel Sancho, condemnat per matar i fer desaparèixer el cos del metge colombià Edwin Arrieta a Tailàndia. I aquest cas dius que ens mostra al final, no?, com som també com a societat, no? Perquè és un cas que, quan va sortir publicat, molta gent deia: a Tailàndia segur que es farà justícia, no? El concepte que tenim de la justícia, perquè el que ens imaginàvem és que estaria condemnat a pena de mort. ¿Això és la justícia, realment?
Claro, cuando yo estaba viendo TikTok, curiosamente, ¿no?, el libro nace de ver un TikTok en el que una influencer afirmó de manera rotunda que debíamos parecernos a Tailandia y aplicar una cadena perpetua o una pena de muerte, y que eso era la verdadera justicia y que ya bastaba esa idea de ser buenistas, a mí me impactó soberanamente porque dije: ¿realmente queremos parecernos a un modelo de justicia como el de Tailandia? Porque basta con pensar un poquito para darse cuenta que Daniel Sancho decidió cometer este crimen en Tailandia, donde precisamente se recogen estas penas, y no en España, ¿no? Donde aparentemente, ¿no?, las prisiones son un hotel y las penas no se cumplen enteras y todo este tipo de cosas que escuchamos en el día a día, ¿no? Es bastante interesante todo esto. Claro, ahí decidí escribir este libro, ¿no? Porque realmente estamos confundiendo la venganza con la justicia. Y creo que la justicia es algo mucho más elaborado, mucho más complejo. La justicia apunta hacia la armonía y la venganza es realmente satisfacción personal. Entiendo que las víctimas tienen derecho a reclamar su propia venganza personal porque es razonable, es entendible, te pones en su piel.
És entendible des del punt de vista del dolor, de l'empatia amb el dolor.
Exacte.
Per tant, som empàtics perquè no sabem com reaccionaríem nosaltres si ens passés una cosa com aquesta. Però des d'un punt de vista col·lectiu i humà, fins i tot, no ho és. No. Estic llegint aquests dies el llibre de Gisel Pelicot, que ens acompanyarà demà al matí de Catalunya Ràdio. No? Ella vol que es faci justícia i que el seu exmarit es passi tot aquest temps a la presó, no? Però ella viu el victimisme des d'un lloc que és molt difícil, i és envejable com ho viu, no?
Ella
diu, jo no m'haig de sentir vergonya del que he viscut. Va sentir aquesta persona i ja està pagant pel que ha fet, no? Jo no vull més venjança i vull anar-lo a veure per entendre algunes de les coses que ha passat, no? És molt difícil, també, tenir aquest paper, però és un paper i una manera d'afrontar-ho que segurament és la que hauríem de tenir tots com a societat quan hi ha un crim com aquest.
Absolutament, Ricard. Gisel és un exemple de algo realment extraordinari perquè ella ha decidit no ejercer el paper de víctima estereotípico, sinó resarcirse, ¿no?, salir adelante y mostrar que no se ha hundido, sino que ella es capaz de reparar el daño causado, ¿no?, y demostrar que la justicia no siempre supone aplicar la condena más dura, sino basta con su aplicación, con la demostración de la certeza, de que se aplique de manera rápida y de que la sociedad entienda que eso está mal y es rechazable. Eso es lo realmente envidiable de la postura de Gisel, ¿no? Y claro, ese es un entendimiento de la justicia mucho más avanzado, más moderna, ¿no?, más propia del siglo XXI, el entendimiento de que la justicia debe asegurar el modelo de convivencia social. Eso es lo adecuado.
Tenim una última hora, perdona que interrompem la conversa. Ramon Salmurri, bon dia. Hola, Ramon.
Hola, bon dia, què tal?
Què ha passat?
Sí. Doncs que ja tenim els candidats que es disputaran la presidència a les eleccions del Futbol Club Barcelona el proper 15 de març, i seran només dos, Joan Laporta i Víctor Font. Finalment,
o sigui, Síria,
Marc
no.
Síria no ha passat el tall de les signatures i queda fora de la cursa electoral. Joan Laporta va passar, va presentar 8.170 signatures, se li han validat 7.226, a Víctor Font 4.440 validades i Marc Síria s'ha quedat amb 2.247. Gairebé, pràcticament, 600 invalidacions de signatures de Marc Síria, que no ha passat el tall i no podrà ser candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona.
Doncs és una de les notícies d'aquest matí. Hi haurà dos candidats per votar a les eleccions en el Barça, o Víctor Font o Joan Laporta. Gràcies, Ramon.
Moltes gràcies.
I d'aquí a menys d'un quart d'hora també farem una àgora esportiva especial aquí al matí de Catalunya Ràdio per reaccionar a aquesta notícia. Dèiem, i estem parlant amb Antonio Sanfuentes, que acaba de publicar el diari d'un criminòlogo incomprendido, dèiem que costa molt, no?, acceptar qualsevol opinió o mesura en el sentit de rebaixar penes gairebé quan hi ha un crim, gairebé sense qüestionar-ho. Per exemple, a les xarxes socials últimament hi hem vist vídeos com aquest.
El pavo este que ha asesinado y descuartizado el cirujano en Colombia seguramente le caiga la pena de muerte, y si no es la pena de muerte, la cadena perpetua. En El Salvador, Bukele ha aumentado las penas en cárceles y ha hecho unas calles más seguras. Mientras tanto, en España asesinas a sangre fría a 17 personas y en 20 años estás tomando cervecitas tan tranquilo en Mondragón. Ya sabéis cuáles son nuestras opiniones de estos temas, así que ahora os quiero preguntar a vosotros, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Habría que aumentar las penas en España para que las calles sean más seguras?
Aquest discurs és un exemple de molts. És molt comú, el sentim molt, no? Però per què diries que no hi ha veus discordants molt visibles?
Bueno, a lo largo del libro trato de reflexionar sobre cuáles son los sesgos psicológicos que tenemos todos y cada uno de nosotros como seres humanos, y cómo esos sesgos, en cierto modo, pueden dar lugar a que pensemos o tomemos decisiones que pueden resultar intuitivas, ¿no? Esta idea que comentan esta gente de que es necesario incrementar las penas puede parecer razonable desde el punto de vista intuitivo, ¿no? pero es una intuición que está alimentada por estereotipos y por ideas que a lo mejor no se corresponden con la complejidad del fenómeno social que es la delincuencia, ¿no? Luego también analizo todo un contexto social muy complejo en el que tenemos numerosos problemas muy difíciles de resolver, como puede ser el problema de la vivienda, ciudades que cada vez nos resultan más desconocidas por el fenómeno del turismo o también por una asimilación de una inmigración que a lo mejor no hemos sabido realizar del todo, ¿no? Bueno, muchísimos conflictos sociales, una globalización cada vez más acelerada, etcétera, ¿no? A lo largo del libro intento reflexionar sobre todo esto y sobre todo un individualismo y un mundo cada vez más frenético que nos impide pensar de manera sosegada. Y caemos en estos discursos simplistas que, bueno, son bastante fácil de rebatir cuando aplicas un pensamiento mucho más sosegado y tranquilo como es la ciencia, ¿no? La criminología es ciencia. Entonces, cuando lo analizas en profundidad ves que, bueno, que incrementar la dureza de la pena realmente no previene el delito y no va a convertir las calles mucho más seguras porque, como te he comentado antes, no apunta hacia las causas del delito, sino que se centra en las consecuencias. Y entre ello también podríamos destacar, por ejemplo, que estos intereses vindicativos pues tampoco responden a los intereses de la víctima realmente, ¿no? Porque abandona su reparación y solamente se centra en esa idea de que mi satisfacción es único la venganza, ¿no? Este discurso de Bukele que oigo en numerosas ocasiones de Bukele ha conseguido salvar la seguridad en el país de El Salvador. Es un discurso que está viciado de por sí, porque claro, si metes a todo el mundo en prisión y tu criterio es básicamente utilizar conceptos estereotípicos como el hecho de tener tatuajes, ¿no? Que se vincula un poco a las maras y a todo este tipo de subculturas que son las que concentraban los delitos en este país, eso es un abuso de poder tremendo. Y el abuso de poder ya hemos visto las consecuencias que tiene a lo largo de la historia. Poco a poco el Estado irá deslegitimándose y la gente perderá confianza porque es un Estado que se percibirá poco a poco como cada vez más abusador. Y eso tendrá un efecto pernicioso porque la pérdida de confianza respecto al Estado es el caldo del cultivo para que se produzcan más subculturas, para que la gente opte por resolver sus propios conflictos de manera alternativa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿somos capaces de ceder todas nuestras libertades a cambio de seguridad? Eso es algo tema, sí, sí, curioso, ¿no? I les garanties penals...
Al final és una creença, perquè, com dius, vivim en societats que objectivament són molt més segures i les dades desmenteixen que hi hagi més criminalitat, per exemple, no? Però, en canvi, la majoria de gent sembla que no fa massa cas a les dades i que només el que fan és intentar confirmar les creences, no? I quan hi ha un crim o algun accident, s'hi agafa
perquè el
això
de
legitima claro. La seva posició. Això fa molt difícil canviar les percepcions.
És molt difícil, però bueno, en el libro creo que propongo algunes estratègies que poden ser adequades, ¿no? Al final, la concienciació i intentar construir un pensamiento crítico és fundamental. Y cuando tú comprendes lo que es una garantía penal y lo que significa la protección que nos ofrece, te das cuenta de que esas garantías nos están protegiendo y que esa idea que se percibe como buenista es algo que nos protege a todos, ¿no? Por eso siempre el libro, o propongo siempre al final un poco de ese velo de la ignorancia, ¿no? De que todos nos pongamos un velo y olvidemos un poco quiénes somos, cuáles son todos nuestros privilegios. Y lo mismo si olvidamos quiénes somos en el sentido de la totalidad, es decir, no sabemos ni nuestro género, ni nuestra orientación, ni nuestro lugar de nacimiento, nada. Probablemente seríamos bastante más atenuados en cuanto a la dureza de la pena, porque en realidad somos conscientes de que cualquiera puede verse inmerso en una carrera delictiva, cualquiera puede verse inmerso en una decisión que sea cometer un crimen. O sea, parece que es algo completamente ajeno, pero... por ejemplo, te puedes ver envuelto en una obsesión con un conflicto familiar que al final desemboque en un asesinato o en una pelea en la que al final das un mal golpe y que acabe con la muerte de alguien, ¿no? Hace poco en Burgos, por ejemplo, ocurrió un caso en el que alguien dijo que era de Valladolid y como ahí existe, ¿no?, cierta sensación de odio o, digamos, pique entre todas las provincias con respecto a Valladolid, una persona de Burgos se enfadó y le dio un golpe mal dado y lo mató. O sea, ¿realmente deberíamos meter a esta persona toda su vida en la cárcel?
Para un mal cop, ¿no?
Claro, exacto, ¿no? Tenemos que reflexionar y tenemos que ser mucho más listos porque, bueno, no podemos meter a todo el mundo en la cárcel durante de por vida por el hecho de matar, porque, bueno, existen muchos contextos, muchas realidades. Y eso no va a prevenir porque no estamos cambiando nada sobre el contexto, simplemente estás aplicando una pena más salvaje, más dura, porque crees que intuïtivament no van a decidir eso.
I aquí és on assenyales les xarxes socials, evidentment, però també els mitjans de comunicació convencionals, no? Perquè parles d'aquesta lògica de l'espectacle, no? De l'utilització mediàtica de la por al delicte, no? Això ven, és a dir, quan hi ha un crim en parlem, perquè ven, perquè la gent ens agrada la morbositat. Hi ha programes de crims a TV3, per exemple, no? Que funcionen amb molta audiència.
Nos encanta, claro.
I ens agrada molt perquè està molt ben fet periodísticament, però potser també hauríem d'intentar entendre que això doncs, ha de ser per transformar-nos també com a societat, no? Per aprendre'n.
Sí, és que bàsicament reconocer o aceptar la reinserció és en cierto modo assimilar esa responsabilitat col·lectiva que tenemos todos para con el delincuente, porque en cierto modo hemos fracasado como sociedad y no hemos sabido gestionar la realidad y el contexto de esa persona, ¿no? Es una forma de reconocer que el fenómeno delictivo no es algo alejado, ajeno, propio de monstruos que metemos en la cárcel y decimos, menos mal, ya la ciudad es mucho más segura. Es una idea absolutamente absurda porque, como siempre digo,
Batman,
cuando, ¿no? Alguien, sí, sí. Claro, cuando alguien comete un delito siempre sale una vecina diciendo, pero si siempre saludaba o desayunaba donde yo. Claro, es que los asesinos son personas normales que saludaban y que desayunaban también, ¿no? Es curioso, ¿no? En cierto modo, con esa frase tan simple y absurda estamos reconociendo que era una persona insertada y que por alguna causa le llevó a decidir matar, ¿no? Esa causa, en cierto modo, cuando lo analizamos y decimos, hostia, que venía de una familia desestructurada, que tenía contacto con las drogas, que resulta que tenía una agresividad desmedida y que tenía problemas de salud mental, y de repente decimos, ¿pero cómo pudo pasar? Claro.
Sí.
A lo mejor deberíamos apuntar hacia eso.
I et sorprèn que els joves siguin els que més mostren interès per aquest autoritarisme nou, diguéssim?
Los jóvenes son ahora mismo, están en una situación de crisis en cuanto a pensamiento crítico. Los jóvenes se dejan llevar por la primera idiotez que oyen y la primera idiotez que le hace sentir formar parte de un grupo, ¿no? Yo creo que están buscando su propia identidad en un mundo cada vez más confuso y en cierto modo se adhieren a mensajes simplistas porque le hacen sentir que están en coherencia o en consonancia con un grupo más amplio, ¿no? Al fin y al cabo es una etapa en la que tú estás configurando tu identidad. Y me da mucho miedo porque pueden caer en ideas sacadas, ¿no? Hace poco vi a Miriam Noguera, ¿no? No sé si es representante de Junts en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Su cargo exactamente. Hablando de la ley de multirreincidencia, diciendo, estamos protegiendo de verdad a los jóvenes de Cataluña, porque ya si se cometen tres robos, vamos a meter durante de un año a tres años en prisión a estos sujetos que parece que son imposibles, ¿no?, de insertar en la sociedad. Claro, y yo viendo esa noticia digo, usted no está protegiendo absolutamente a nadie, seamos honestos, porque va a estar un año en prisión, va a salir, y va a salir mucho peor, porque ha estado en prisión conociendo a otros delincuentes, aprendiendo nuevas estrategias de criminalidad, y probablemente cuando salga tendrá otros enlaces, otros conocimientos que hagan que cometa hasta incluso crímenes peores, ¿no? ¿Qué clase de intervención vamos a realizar de manera adecuada durante un año? O sea, ¿qué pretendes? ¿Engañarnos a todos? Porque dentro de un año, hasta un año no es nada. O sea, dentro de nada, estamos en Navidad. ¿Realmente esa es la medida que necesitamos? ¿O quizás deberíamos mirar hacia quiénes son estas personas, cuáles son sus problemas e intentar reflexionar sobre la situación de exclusión social en la que están? ¿Por qué están atrapados en esta espiral delictiva? Porque honestamente todos queremos vivir en paz. Y esa ansiedad de vivir en esa dinámica de robar carteras, de estar, ¿no? Ahí pasa algo. Está pasando algo, o sea, y no nos interesa hablar de ese algo ni tampoco intervenirlo de manera decidida y firme, porque es algo no visible, no se puede ostentar, y incluso a lo mejor los efectos ya no los puedes ni vender tú misma, no lo puede vender ella misma porque ya habrá abandonado la carrera política y habrá otra persona representando, ¿no? Es mucho más fácil vender esta idea y echarte una foto con todo tu equipo, con un micrófono delante, diciendo, yo lucho por ustedes, los jóvenes. Ya nos van a robar móviles porque vamos a meter a este tipo en la prisión un año. Bueno, yo la verdad que discrepo bastante con esa visión. Es una visión punitivista, simplista y absolutamente ridícula.
Antonio Sanz Fuentes, l'autor del diari de un criminólogo incomprendido, El mito de la dureza del castigo, és un llibre que recomanem i que ens fa reflexionar en un moment en què sembla que les certeses són molt clares i a vegades potser hem de reflexionar també, com dius tu en el llibre, no? De quina classe de persona preferim ser, que al final va d'això. Moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos. Un plaer.
Moltíssimes gràcies a ti.
Una pausa i ara tornem.
Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que jo rimant en temps real faré que et salti errors. Si compares amb
canvi els teus resultats, no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremolar el servidor. I és que ja portem d'Inmarta d'Empolls innovador, connectant el món des de la nostra ciutat. Quin honor!
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress. Ajuntament de Barcelona.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries. Vols una cosa més especial per la compra diària? Vine al Corte Inglés. Et sorprendrem amb uns espàrrecs IGP de Navarra Ludosa, uns ous de pagès de Pazo de Vilane o uns plats cuinats amb les millors receptes dels nostres xefs, perquè en gaudeixis quan vulguis. Molt més per tu. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
No hi ha manera, Al. No me'l puc treure del cap.
Aquest ritme, di.
No, el fet que costi tan poc fer una bona compra, Aldi.
Normal. Fa sentir tan bé que jo tampoc puc pensar en res més.
Ni tan sols en menjar.
Bé, en això sí.
Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Aquí la millor intel·ligència artificial. Accepto el repte. Repte. Escolta, xato, no em vinguis a moratòria. Jo tinc Infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Corte Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense...
A més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Corte Inglés.
Només fins el 22 de març. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 11:31. Tenim una notícia que ens arribava fa poca estona des de les oficines del Barça. Ramon Salmorri, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia.
I és que només hi haurà dos candidats per votar aquestes eleccions al Barça.
Joan Laporta i Víctor Font. Marc Síria, que era el tercer en discòrdia, no ha passat el tall. Síria havia d'aconseguir 2.377 signatures vàlides, s'ha quedat amb 2.247 i no ha passat el tall. Per tant, Joan Laporta i Víctor Font seran els dos candidats que lluitaran per la presidència del club el dia 15 de març.
I se sap què diu en aquest cas Marc Síria?
No encara. No encara. Estem pendents de si hi ha reacció oficial de Marc Síria. El que sí que sabem és que Marc Síria havia enviat un escrit a la Junta Electoral demanant que les signatures sense DNI fossin validades. Els estatuts del club obliguen a que es presenti una fotocòpia del DNI o el número del DNI en la presentació de la signatura i, per tant, no se li han computat. Veurem quin recorregut jurídic o legal li dona Marc Síria aquest fet.
Això no ens ho esperàvem, no? Bernat Soler, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bé, en les últimes hores ja va començar a córrer el rumor que hi podria haver una àmplia quantitat de signatures presentades per Marc Síria que no serien correctes perquè els hi faltava, especialment es deia, la fotocòpia del DNI, que és un dels requeriments necessaris. I, per tant, doncs, et diria que sorpresa relativa, perquè sí que és veritat que quan es feien una mica les travesses per veure quants s'hi classificarien, entre cometes, per aquesta final, quan serien finalment candidats, normalment sempre es parlava de 3, però jo crec que sempre s'ha de tenir en compte que els nouvinguts, els que arriben de nou a unes eleccions, no acaben de calcular realment la dificultat, sobretot d'aquesta primera fase, la de la recollida de signatures. És molt dur, és molt difícil, és molt complicat, i la prova la tenim avui. A mi el que crec que sí que s'ha d'analitzar a partir d'avui, tindrem moltes hores, és com és possible que hi hagi hagut un percentatge tan alt en les 3 precandidatures de firmes invalidades, perquè normalment les firmes invalidades acostumaven a rondar entre el 5 i el 7%, però és que en el cas d'aquestes eleccions estem parlant de pràcticament...
Mira, Laporta,
un 20% Síria...
Sí. Un 21% Marc Síria, Joan Laporta un 11,5% i Víctor Font gairebé un 14%. Mm.
Sí, sí. Jo tinc la meva teoria, però ja la...
No, digues.
No, jo penso que d'una banda s'ha hagut de fer tot amb moltes presses, perquè aquesta campanya és express, és una campanya que es van anunciar les eleccions i pràcticament el dia següent ja començava la precampanya. Això obliga a haver d'anar contra el rellotge. Hi ha certa desmobilització entre el soci del Barça. No són unes eleccions que estiguin despertant un gran interès i, per tant, això d'anar a firmar, home, doncs requereix un esforç que no tots els socis estan disposats. I com et deia, després també hi ha, en el cas de Marc Siria, doncs aquesta inexperiència, no?
Yeah.
Que fa que, per exemple, sense anar més lluny, a les eleccions de l'any 2021, de fa 5 anys, tot un veterà d'aquestes qüestions com Josep Maria Minguella no va aconseguir les firmes necessàries. És a dir, que realment és molt, molt complicat.
Mm. Amb Ramon Salmúria, amb Bernat Soler, també amb Laia Tudel, que la sentíem. Bon dia, Laia.
Bon dia.
Amb Joel Díaz. Bon dia, Joel.
Bon dia.
Ramon Besa, bon dia.
Bon dia.
I Emilio Pérez de Rozas, bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Agora Esportiva Express per analitzar el que està passant. T'ha sorprès, Ramon?
Sí, m'ha sorprès perquè la candidatura de Marc Siria crec que comptava amb puntals de la banda social com el Marc Duc, que dominen més aviat aquest món social, i per tant, després de la campanya que van fer, que crec que ha estat una campanya força bona, diria en el sentit que ha tingut un cert impacte, recordem l'efecte Messi en el seu moment, que la campanya anava molt tèbia i va aparèixer, doncs ell després va explicar, justament amb una pregunta que crec que li va fer la Laia, dient, no, Laia, em sembla que es va fer viral, oi, Laia, sí. Em corregiràs o no, no hem parlat amb Messi, el que vulguis, però vull dir, va tenir un impacte i un ressò que després no s'ha correspost, perquè 598 són moltes firmes. I curiosament, a més de les reflexions que ja feia el Bernat, se m'ha acut dir una que és, bueno, un parell. Una, que curiosament el pacte que tothom demanava per lluitar contra la porta s'ha produït de la forma més insospitada. Hem estat parlant de negociacions, que si Víctor Font i Marc Siria parlaven i que si negociaven, que una candidatura com la de Som un Clam, que després no es va convertir en candidatura, que és la que lidera Joan Camproví, que apostava per trobar una única candidatura, s'ha fet perquè un no ha passat les firmes. El qual vol dir, primer em pregunto si és que els seus estudis vol dir que no hi ha tanta gent que estigui a favor d'això, o és quan han fet malament, o què és el que ha passat. Però és curiós, no?, l'atzar, de que tu dius, no, la candidatura contra la porta, o fer que això fos un mano a mano, perquè així l'oposició té més possibilitats, doncs s'ha donat, però no perquè ho hagi volgut l'oposició i per negociació, sinó perquè sorprenentment un dels candidats ha quedat fora. I després, també de dir que potser a nivell personal, m'ho dic ja, no? A nivell periodístic, hauríem de prendre la decisió o hauríem de considerar la possibilitat de que parléssim dels candidats a partir de la campanya i no a partir de les precampanyes. Perquè
totalment
la campanya sí que valida amb les signatures, tot el que més hauríem de començar a repensar quina publicitat o quin ressò s'ha de donar.
Bé,
Laia, espera't.
Sí, en el cas de Marc Siria, és cert que ells, les últimes hores, el dia d'entrega de firmes, tampoc al 100% no estaven segurs de tenir-les, malgrat que la xifra final va ser de 2.800. Diumenge a la nit, al vespre, ells, que és quan es comença a parlar de més fort ja del pacte, possible pacte entre Siria i Font, al voltant d'això, que es parlava de que s'estava negociant, hi havia la realitat de que Síria no tenia les firmes diumenge a la nit, el dia abans d'entregar-les encara. Tenia una xifra que superava les 2.000, 2.200, 2.000, més o menys, però tu necessitaves 2.337 i encara un marge, vull dir, necessitaven unes 500 més com a mínim, que és el que van acabar presentant dilluns. Però clar, tot el dia de dilluns ells ja van demanar també entregar en comptes de les 4, arribar a quarts de 8, anar més tard, i van estar les últimes hores, van aconseguir aquestes, al voltant de 500 firmes, a última hora, dilluns, amb presses, són casualment també la mateixa quantitat que els han acabat invalidant, 590, més o menys. Llavors, clar, quan tu vas amb presses, segurament aquí amb aquestes firmes doncs entra tot això que ha passat, que no hi ha DNI, que hi haurà números potser que de socis que no... s'han de veure els motius, eh? Segurament hi ha socis potser que no tenen l'antiguitat necessària... O que
jo no entenc com agafen firmes sense DNI. Si no...
És que això anava a dir jo. Una cosa que em sorprèn i és que si, senta, o sigui, si tu saps que és requerit per la Junta Electoral, clar, la presentació del DNI i la corresponent fotocòpia, tenint en compte que per la gent, jo diria que en general tothom va documentat per la vida, Hosti, costa d'entendre, francament, que 600 persones no presentessin el seu DNI.
Ramon.
En aquest cas, des de, el que aleguen des de la precandidatura de Marc Síria és que, diguem-ne, la Llei Europea de Protecció de Dades ha d'estar per sobre de la, dels estatuts del Barça, en aquest cas concret, i que des d'aquí entenen que haurien de ser validades. A mi el que m'han dit des del Barça sempre és que això no té cap mena de recorregut jurídic, però veurem si Síria vol tirar per aquesta
llei. Clar, però Síria això ho han dit a posteriori.
Clar,
és a dir, un cop han presentat unes firmes sense el DNI. No va sortir a l'inici de la precampanya a demanar que les firmes no s'exigeixi el DNI.
I sobretot que n'ha presentat 2.247 que sí que porten DNI.
Per això, vull dir, que això ho has de dir molt al principi i després que, clar, la Junta Electoral, d'acord, però són les normes que et marquen des del principi. Llavors
però
tu, si jugues,
no
jugues.
No és res nou, tot això. És a dir, cada eleccions del Barça tenim uns espectacles amb firmes en alguns casos falsificades.
Però no ho entenc, Bernat, que sí, no s'entén.
És molt poc seriós. Jo crec que deixa fins i tot malament una mica aquesta salut democràtica fantàstica que té un club com el Barça, però en aquesta línia estaria d'acord amb el Ramon Besa, que potser els mitjans també hauríem de fer una mica d'examen de consciència i plantejar-nos si tot això no ho hem de començar a parlar-ne seriosament a partir del moment que
però som candidats. Jo entenc això, però també són socis que es presenten i que es volen presentar, i nosaltres ja hi ha un criteri, perquè s'han
volgut
presentar
criteri?
Sis socis i no li hem donat veu a tots els socis.
Quin és el criteri? El pressupost que tingui el precandidat?
No, un criteri periodístic nostre d'escoltar-los, de parlar amb ells i veure quins realment tenen un projecte
un
i quins no.
Que jo, que però jo si dic que s'ha de revisar.
Perdó, la notorietat de Marc Síria, fins on jo sé, s'ha donat a partir de gestos sense cap mena de discurs al darrere. És a dir, una lona i un grafiti. Això és el que ha portat Marc Síria a ocupar minuts de ràdio, de tele i pàgines
ell
de diari.
La notorietat
s'ha donat perquè el tio ja ha fotut quartos, ha penjat una lona...
La campanya val diners, el Barça.
Jo diria que és, bàsicament, la capacitat que tingui el precandidat de muntar un pollastre suficientment gran per atraure la
canció dels mitjans. Estic parlant del criteri nostre a Catalunya Ràdio. Tu, si el saps, el nostre, no l'hem discutit, jo, el nostre criteri.
Jo no el sé, però aquesta reflexió, Laia, es fa cada elecció.
Que sí, que estic d'acord.
I després correm tots a fer el cas a l'Emilio.
Estic d'acord amb el que diu el Bernat, que s'ha de revisar el criteri, segur. Segur, sí.
Emilio.
A ver, todo esto que hemos hablado es en serio, ¿no? Pero yo creo que deberíamos... perdonar que lo haga en castellano porque así me expreso mejor, ¿vale? A ver, aquí hay una cosa que probablemente nadie se atreve a decir, pero yo sí, que es que siempre las elecciones del Barcelona han sido aprovechadas por determinados individuos para promocionarse, ¿vale? Entonces, el señor Laporta ha preparado las elecciones... Ahora comentábamos en un sistema low cost y express, que es el que le beneficia, con el equipo jugando, y por lo tanto él ha planteado las reglas del juego y las ha planteado favorables a él, en el sentido de que él tenía listas, tenía todo preparado, ha conseguido 8.000 firmas y listo. Entonces, segundo punto, ha habido muchísima crítica, porque el señor Víctor Font, en las negociaciones, quería ser líder de la candidatura de la oposición. Se ha demostrado que el único que tenía valor para poder hacer eso y merecía hacer eso, o sea, este se llama aquest sentit, yo tengo una admiración profunda sobre Joan Camprubí Montal, que desde el primer moment va veure que no tenia el suport de tothom i llavors no es va presentar i va lluitar per la unió de l'oposició, però tinc les meves dubtes sobre el senyor Síria i sobre el senyor Vilajoana. Jo crec que són uns personatges que s'han presentat, a lo millor per posicionar-se de cara a les properes eleccions, però que en cap moment tenien possibilitat de ser candidats i, per tant, han estat, diguéssim que, fent un joc de que no ens vamos a juntar, i en aquest sentit jo crec que el senyor Víctor Font ha guanyat por goleada en este sentido a todos aquellos que hacían ver que querían juntarse y no era así. I en aquest sentit, jo crec que és bo que, com va dir el Víctor Font des del començament, això sigui un cara a cara i ara hi haurà, suposo, algun debat i ho podem veure, però en aquest sentit jo estic molt content de que la gent que ha fet soroll i ha perdut pues, estigui fora de les candidatures. Perquè, a més, com coincidem tots, això del Síria fa riure, però fa riure de veritat. O sigui, en aquest sentit, jo crec que aquesta actitud és una actitud muy lamentable de alguien que ha visto la oportunidad de colocarse en el mercado y en el barcelonismo después. Tengo la sensación de haber conseguido una vida plácida económicamente y socialmente y tal, y entonces pues ahora me apetece ser candidato, ¿me entiendes? Y me pongo en los medios y salgo y ya veremos si en las próximas elecciones tengo más posicionamiento. Era evidente que el único que merecía presentar batalla al señor Laporta era el señor Víctor Font, lo ha conseguido y ahora veremos a ver qué ocurre.
Ramon, deixa'm dir, perdó, Laia, perdó, només una cosa d'això que deia abans del criteri, perquè m'he quedat pensant en Marcíria. Marcíria és economista i l'hem estat entrevistant en diferents mitjans com a assessor, com a economista, al voltant de quan sortien els números del Barça. Vull dir que no és un desconegut...
No és un advenedís.
Hola, em vull presentar... Vull dir que a partir d'aquí podem valorar el que ha passat i també tinc ganes de sentir Marcíria com explica tot el que ha fet amb les firmes. Però vull dir que ja era algú dins l'entorn Barça.
Que no es pot explicar, Laia, que no es pot explicar.
Home, ja ho explicarà, jo li vull donar l'oportunitat. No, ell, que ho expliqui?
Ell pot explicar el que vulgui. O sigui, això del Síria és el mateix que el de l'oposició. O sigui, si tenia d'unir-se, tenia que unir-se antes. Ara ja no vale. I el Síria igual. Si tenia que explicar-se, tenia que explicar-se antes. Ara ja no vale.
Ramon.
Bé, que jo no volia plantejar un debat de què ha de fer cada mitjà de comunicació. Això ja, en aquesta línia, jo crec que, com diu la Laia, Catalunya Ràdio té el seu criteri i sap el que ha de fer i cadascú té el seu llibre d'estil, ja està, sinó simplement de les moltes coses que estan canviant, doncs els processos electorals en el Barça també segurament mereixen alguna reflexió. No assenyalo a ningú, sinó que m'hi poso a mi mateix. Per tant, no sóc ara aquí per dir sí o no, sinó simplement ho plantejava en el sentit aquest de dir que bé, això de vegades ho pot fer el propi club amb la comunicació corporativa. Nosaltres doncs hem de replantejar molt de que si hem d'anar a tot arreu perquè sí o perquè no. Era una reflexió.
Aquí,
que
Ricard,
que és tenir que cadascú tingui el seu criteri, no? I aleshores doncs ja està. I és veritat el que diu la Laia també, que el Marc Síria és un economista i una persona a la que hem recorregut molts de nosaltres, entre altres jo, per saber i per interpretar molts dels números del Barça. Per tant, no és una veu reconeguda en el món del barcelonisme. Altra cosa és el que ha passat com a candidat.
Però, aquí, Ricard... Això... Un moment, que s'ha acabat el Ramon. Perdona, que acaba perdona, Ramon. Ramon.
Dit això, anem en un procés en què s'ha repetit ja tres vegades en els processos electorals del Barça, no? Quan parlaven del paper de l'oposició en oposició, si no tinc mal entès, recordo el Núñez Cambra del 1989, el Núñez Fernández del 1997 i el Gaspar Bassat del 2000. Això lligaria amb el que ha dit l'Emilio en el sentit del que en aquestes tres vegades que hi ha hagut un cara a cara ha guanyat sempre el que estava al poder. Núñez respecte a Cambra, Núñez respecte a Fernández, justament en unes eleccions que ja era quan començava a comparèixer Joan Laporta, si no recordo malament, a la candidatura de Fernández, i el Gaspar Bassat, que es va guanyar justament Gaspar, també de forma sorprenent en passat, perquè la candidatura del Bassat, entre la que hi anava Joan Laporta, no va voler incorporar justament a Joan Gaspar a la seva llista per fer unes úniques eleccions. Vull dir, coses que passen, però que en el fons ens permeten veure que hi ha un cert fil o una certa continuïtat amb moltes de la gent que està al voltant del Barça.
Sí, Emilio.
No, aquí Ricard, quan dic que hi ha coses que no es parlen, aquí, a les eleccions del Barça, hi ha hagut gent, Ricard, pensa això que et diré, hi ha un gent que s'ha presentat amb aquesta mena de precandidatures que diu el Ramon per fer soroll i per recollir signatures, que han agafat a amics o a directius o a gent que volia ser directiva, ¿vale? I li han pres, li han demanat 100.000 euros per fer la campanya. Vale? Ell s'ha ficat a la butxaca 50.000 de cada un d'ells i després com han aconseguit les signatures, bo que me la sort, ja m'he gastat els 100.000 euros teus, me'ls he gastat a la campanya. Això ha passat, Ricard.
Quan ha passat, Emilio?
Bueno, ha passat.
Però amb quin candidat
no
ha passat?
No puc dir el nom, perdona, però Laia. Això ha passat. Vale? Ha passat, i els que estan a la taula ho saben.
Sí, home, però si no diem el nom...
Bueno, jo només explico una de les modalitats que jo estic denunciant de gent que es presenta per fer soroll, per ser popular, per a lo millor invertir de cara al futur i tot això. Ja. Això ha passat a la campanya del Barça. I això és el que crec, no dic que es trobi una fórmula per evitar-ho, però que tenim de tindre en compte els mitjans de que hi ha gent que té credibilitat i gent que no.
Ja. Hem consultat amb parlar amb Marcia, no s'hi vol posar, però hem consultat amb advocats i ens diuen que si Marcia decideix recórrer la situació a la justícia i el jutge li dona la raó, pot dir que el procés està viciat i, per tant, s'haurien de repetir les eleccions.
I més justícia, i més pleitos...
Repetir o suspendre cautelarment?
Repetir les eleccions.
Ai, mare de
Déu. Clar, perquè tot això no arribaria abans del 15 de març, vols dir, la resolució. Clar. Per tant, es farien les eleccions amb els dos candidats i si prospera la impugnació...
També es pot suspendre abans si arriba abans, eh? Això també podria ser.
Sí. Aquí
el recorregut, diguem-ne, que és que Marc Siri ara té 3 dies per impugnar aquest resultat a la Junta Electoral, la Junta Electoral té 3 dies per respondre i a partir d'aquí, si continuem en aquesta situació, primer s'ha d'anar al Tribunal d'Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol, després al Tribunal Català de l'Esport i després a la Justícia Ordinària. Mm.
Jo, sí, Ricard, puc dir una cosa.
Joel i després Bernat, sí.
Jo estic d'acord amb el que s'ha dit, que és que, bueno, no s'ha dit així tal qual, però ja ho dic jo, que és que el Barça, per les dimensions i pel pressupost i per lo important que és el Barça com a institució, té una democràcia molt rudimentària i que dona lloc a situacions bastant ridícules com aquestes, i el que no s'ha comentat també, i a mi em sembla molt important, és el tema del cens. Un factor molt important a l'hora de triomfar o no, tant a la precandidatura com a la candidatura, i sobretot a la precandidatura, per part dels precandidats, és la diferència entre haver d'anar a buscar tu les signatures o que te les vinguin a donar. És a dir, si tu tens una base de dades amb un gran nombre de socis del Barça i vés a saber d'on has tret aquesta base de dades, tu pots anar a buscar les signatures. Si no disposes d'aquesta base de dades, que no tothom en disposa, són les signatures que han de venir a tu. Això és una diferència abismal que dona avantatge a qui disposa de llistes de socis que no se sap mai d'on les han tret. Ja que denunciem coses, jo denunciaria això també perquè em sembla molt injust i perverteix la democràcia.
Un dia quedarem i t'explico tot el mercadeig que hi ha de firmes, ja, de llistes de socis,
d'ofertes... Ja,
però bueno, això són coses que es podrien evitar si es digitalitzés i es fes de forma més seriosa tota aquesta martingala.
Es podria fer.
Jo, respecte al que faci Marc Siria, crec que s'ha quedat a menys de 100 firmes de la validació, per tant, crec que és legítim que si vol buscar rascar al màxim per aconseguir aquestes 90 firmes que li falten per poder ser candidat, doncs ho pugui fer. Una altra cosa és que segurament haurà d'explicar tota la resta, doncs, què ha passat. Això farà el seu recorregut i el que ara a mi m'interessa és que ens planten unes eleccions que segurament pocs havíem esperat, que eren un cara a cara, el famós plebiscit que reclamava Víctor Font, i tinc dubtes, o intriga, vaja, i curiositat per veure fins a quin punt és capaç Víctor Font de mobilitzar el que per mi existeix, que és una bossa de votants, diríem, no gaire partidaris de la porta, que fins ara no s'havien vist gaire interpel·lats, potser perquè no els motivava gaire els candidats, i veurem si Víctor Font és capaç de fer-ho, perquè jo crec que la porta té els seus adeptes absolutament ja convençuts, i veurem si hi ha capacitat per part de l'oposició de mobilitzar votants com per disputar-li unes eleccions que continuo pensant que encara són clarament decantades del costat de Joan Laporta, però tot dependrà d'aquest vot de l'oposició. No oblidem que si contem totes les firmes, clar, avui la meitat gairebé no són vàlides, però sumant les de Font, Síria i Vilajoana, sí, en van sumar més.
Però tu ara veus més possibilitat, Bernat, a unir forces?
Bé, és que unir forces, des d'un punt de vista de líders, té una importància relativa. Aquí el que ha d'unir és vots. Sí, sí. És el votant el que tenia pensat potser votar Síria perquè li queia simpàtic, doncs ara que ho faci per Font. És a dir, al final jo crec que, en el fons tenia raó Font quan el que deia és que avui, aquí el que es debatia en aquestes eleccions és si el model la porta, amb totes les seves virtuts, però també segurament ombres, doncs convenç o no convenç, i el soci serà el que ho haurà de decidir, però per això haurem de veure quina capacitat té Font d'aglutinar tot el votant, diríem, no laportista.
És que al final, Font sempre ha volgut aquest cara a cara, perquè es deia allò de que si es divideix el vot, hi ha més opcions que puguin treure-li vots a la porta i que sigui tot més igualat, però també un cara a cara et converteix en un la porta versus Font, contra Font. I Víctor Font, i a ell li han dit, i ell ho sap, no és un... al costat de la porta no és un gran candidat, llavors, per molt que ha treballat molt aquests anys i ha millorat molt. Llavors, per una banda, entenc que a nivell de vots, dius, bé, tinc l'opció de... tots els que no vulguin, no?, del vot anti la porta, doncs me'l quedo jo, però tots els debats, les entrevistes, ara queden només ells dos, llavors també queda més exposat Víctor Font.
Sí.
Llavors, a partir d'aquí, jo no sé si això també...
també és cert, Laia, que el Víctor Font el que ja ha aconseguit posicionar-se és com el primer de la llista, perquè la porta no hi serà per sempre, com si diguéssim. Algun dia li plegarà, pel que sigui.
Les pròximes.
O potser abans, no ho sé. Però el que vull dir és que el que ha aconseguit Font, que no és poca cosa, és situar-se molt clarament com el primer de la llista una vegada la porta plegui.
Sí, Emilio.
A mi hi ha una cosa que em sobta molt i que evidentment no dic que no sigui veritat, i no dic que no sigui real i no dic que no sigui important de cara a un debat i a una postura del soci, no? Que és la famosa frase esta de un gran president i un mal candidat, no? O sea, jo, això és una cosa que sempre s'ha dit, i no només a les eleccions del Barça, no? I que evidentment és un moment on el Víctor Font tindria d'intentar demostrar que també és un bon candidat. Però també és veritat que per arribar a aquest punt possiblement et tens d'intentar tindre l'oratòria, el descaro, la libertat, el desparpajo, no?, que tiene la porta i probablemente tratar de demostrar tus argumentos en, como decía Bernat, en la parte oscura de la gestión, que es, a mi modo de entender, personal, muy oscura, porque estamos hablando de alguien que se sostiene por los resultados, por la elección de Flick y poco más. Todo lo demás es oscurísimo, a mi modo de entender, en esta campaña, tratar de movilizar ese voto. Es evidente, como decía Joel, que Laporta tiene un montón, tiene un saco de votos, y también es evidente que a los socios del Barcelona ya les va bien este presidente.
Hem d'anar acabant. Bernat, tens una notícia, dius, no esportiva? Què ha passat?
Sí, deixem només afegir una cosa molt ràpida, que és que jo crec que ara assistirem a una acceleració per part de Joan Laporta del seu to de la campanya. Jo crec que els macarrons, el pernil i els tractors donaran pas a un altre tipus de campanya més agressiva, perquè se la juga. I no, simplement, ja saps que sóc com un periodista polivalent, i heu estat informant en la secció gastronòmica que heu fet a les 10 del tancament, o a les 11, del tancament d'un restaurant, i us ho he de desmentir. El restaurant Vella Fila, Premi Restauració de l'Ajuntament de Barcelona, no tanca, simplement canvia el xef. Ho dic perquè conec personalment els amos i els he trucat i dic, escolta, que diuen a Catalunya Ràdio, a casa meva, que tanqueu. Diu, no. Canviem de xef.
Canvieu de xef. Vale.
És un restaurant que ha guanyat un premi de l'Ajuntament.
Sí, per això m'estranyava. Bueno, faltaria que ara premiar-me al cap d'un mes, dos mesos tanquin.
Perdona que coli aquí.
No, fantàstic. Però al final, futbol i gastronomia és una gran combinació. Ramon Salmurri, Ramon Pes, Laia Tudel, Joel Díaz, Bernat Soler, Emilio Pérez de Rozas, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Farem una pausa i de seguida les notícies de les 12 i després la Renaixença, al matí de Catalunya Ràdio.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pur sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Ara tots els divendres pots venir al teu restaurant IKEA i gaudir d'un 50% de descompte en plats principals només per ser d'IKEA Family. Tu t'estalvies la meitat del dinar i jo la meitat d'aquest anunci. I en l'altra meitat aprofito per saludar la meva mare. Hola, mama, sóc l'Àlex. Estic locutant un anunci d'IKEA. Calles, l'àvia. Un petó, àvia. Informa d'IKEA.es.
Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
No hi ha manera, Al. No me'l puc treure del cap.
Aquest ritme, di.
No, el fet que costi tan poc fer una bona compra, Aldi.
Normal. Fa sentir tan bé que jo tampoc puc pensar en res més.
Ni tan sols en menjar?
Bé, en això sí.
Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Fas un podcast en català?
Presenta-la a la 5ª edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premis Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Venus i un cor trencat durant l'apagada.
Però hi havia una ràdio plaça de la vila i deia que s'acabava la vida. Hi havia ràdios però no policies, el món s'acabava i tu em perdies.
Ja fa gairebé un any que a mig matí ens vam quedar tots sense llum durant unes quantes hores i és bastant probable que durant aquella apagada general alguna parella es trenqués. Com a mínim és el que s'ha imaginat la cantant sabadellenca Venus a la cançó Barcelona és desert i tu plorant. La tocarà per primer cop en directe demà a la 2 de l'Apolo en la presentació del seu nou disc, Mai vista trista.
Si mai surt a sol o si mai més no plou, Barcelona en desert i tu plorant.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. Europa es mobilitza cada cop més en defensa dels seus interessos als països del Golf Pèrsic afectats pels atacs de l'Iran. Itàlia ha decidit enviar-hi ajuda militar, igual que van anunciar França, Alemanya i el Regne Unit. Brussel·les alerta, però, que els 27 no poden aguantar el desgast de dues guerres. Anem cap a la capital comunitària. Bruno Forteamires, bon dia.
Hola, bon dia. La cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, diu que els mateixos drons i les mateixes defenses antiaèries que Ucraïna necessita contra Rússia, a partir d'ara també els necessiten els països de l'Orient Mitjà que es defensen dels atacs de l'Iran. Per això fa una crida als socis europeus per augmentar-ne la producció.
Estic preocupada perquè els recursos són limitats i això tindrà un impacte en les diferents guerres.
Kallas també ha parlat del risc d'una guerra civil a l'Iran, una preocupació que diu que li han transmès als països del Golf Pèrsic. Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Doncs bé, avui s'acaba el Mobile World Congress amb el mal de cap per molts congressistes asiàtics de com s'ho faran per tornar als seus països. Alguns han hagut de canviar rutes i pagar molt més perquè hi ha espais aèris tancats i aeroports de connexió sota mínims precisament per aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Anem a la Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. És el cas de congressistes xinesos que havien de connectar amb vols a aeroports del Golf, com Doha, Abu Dhabi o Dubai, i que o bé estan tancats o bé opiren amb moltes restriccions. Els afectats ens expliquen que per fer rutes alternatives trigaran més i, sobretot, els sortirà molt més car.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Tres dies abans del 8M, Giselle Pelicot, referent mundial contra la violència masclista, anima a totes les dones a denunciar. Avui ha presentat a Barcelona el seu llibre Un himne a la vida, on relata en primera persona l'infern que va viure en descobrir que el seu marit la va drogar i oferir a una cinquantena d'homes que la van violar durant 10 anys. Barcelona, Marriera.
Bon dia. Giselle Pelicot assegura que ella és una supervivent, que serà impossible oblidar tot el que va viure, però que vol seguir endavant i seguir buscant les coses positives de la vida i envia un missatge d'esperança a totes les dones víctimes de violència masclista de cara al 8M.
Cal denunciar-ho perquè és la manera de ser escoltades i que se les reconegui com a víctimes, fins i tot si no hi ha
judici. Crec que això les pot ajudar a refer-se. L'important és no aïllar-se, que és el que em va passar a mi, perquè quan t'aïlles no t'entenen, no t'escolten, no et reconeixen i això fa mal. Per tant, és necessari que puguin parlar, és molt important.
Marriera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Per cert, demà podreu escoltar una entrevista més llarga de Ricard Ostrell a Gisel Pelicó al matí de Catalunya Ràdio. Us expliquem ara també que un jutjat de València obre judici oral contra l'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, per suposadament haver encobert els abusos sexuals a una menor que hauria comès el seu exmarit. També s'asseuen al banc dels acusats 12 persones més, col·laboradors d'Oltra. València, Alba Barbosa.
Bon dia. El jutjat d'instrucció fa el pas després que li ordenés l'Audiència de València i en contra del criteri de la Fiscalia. Segons la resolució judicial, a Mònica Oltra se l'acusa dels delictes de prevaricació, malversació, omissió del deure de perseguir delictes, encobriment i abandonament de menors i contra la integritat moral. Aquesta causa l'havia arxivat l'any passat i per segona vegada el jutjat d'instrucció per falta d'indicis de criminalitat. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
I Protecció Civil demana prudència al nord-est del país per les acumulacions de pluja de les pròximes hores. Hi ha activada l'alerta de l'Inuncat. També es preveu fort vent i temporal marítim que pot provocar inundacions a municipis costaners. Hi ha avisos per possible acumulació de més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores, tot això al quadrant nord-oriental. Es demana molta precaució a prop dels rius, rieres i també barrancs. Hi ha risc de fortes pluges també al sud del país. Per fer espai a les noves precipitacions, s'estan fent desembassaments controlats.
Renfe incrementarà un 50% a partir de dilluns l'oferta diària de places de trens avant el corredor Lleida-Tarragona-Barcelona. En concret, augmenta en 4 freqüències amb 1.100 places més. La companyia atén així la demanda de seients, tot i que la plataforma d'usuaris ho veu insuficient. A Lleida, per Joan Álvarez.
Hola, bon dia. Els Avanca reforcen són els que surten de dilluns a divendres de Lleida a les 7 i 5 i a les 19 i 23 i els que fan el trajecte a la inversa, sortint de Barcelona a les 18.05 i a les 21.30. En total, 1.134 places més, un reforç que, segons Renfe, s'emmarca en el pla d'adaptació de l'oferta dels serveis avant a la demanda real. Els usuaris valoren positivament l'augment de places al comboi que surt a les 7 de matí de Lleida, però creuen que, en general, no s'atenen les seves demandes que passen, entre altres, per més freqüències a primera hora del matí. Marta Àpia, membre de la plataforma d'usuaris d'Avant.
Em sembla que és una notícia una mica inflada, una mica maquillada, perquè en realitat de totes les freqüències que augmenten els seients, l'única que em sembla realment útil és el de les 7.
Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
Ryanair retallarà la seva activitat a l'aeroport de Girona aquesta temporada d'estiu en resposta a l'increment de les taxes d'AENA. És la primera vegada que aquest conflicte afecta Catalunya. Dels 35 destins que va fer l'any passat, en reduirà 2, en farà 34. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Calculen un descens d'activitat a Girona de l'11%. Tot això, el president del Patronat de Turisme, Miquel Noguer, ha dit avui a Catalunya Ràdio que la retallada és un fet puntual provocat per aquest estira i arronsa amb AENA pel conflicte de les taxes, però que l'objectiu de la companyia és créixer a Girona.
Ells aposten per a Girona fins al punt de que tenen un pla d'expansió fins l'any 2030 que pot arribar fins als 3 milions de passatgers, eh? Està dient, escolteu, si vosaltres amb el tema tarifari ens anem entenguent, a Girona tindrem un creixement molt important en els propers 3-4 anys.
Dels 2,2 milions de passatgers que va tenir l'aeroport de Girona el 2025, tot un rècord, un 80% van ser precisament usuaris de Ryanair. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
A aquesta hora hi ha problemes relacionats amb la mobilitat derivats de dues manifestacions, una a l'entorn de la Universitat Autònoma i l'altra a Barcelona. Quina és la situació? Equip Viari, Txell Garriga.
Bon dia, sí, exactes. En marxa dues manifestacions. Una afecta el servei de ferrocarrils de la línia S2. Està interromput entre Universitat Autònoma i Bellaterra. Els manifestants ocupen la via. S'ha activat en prealerta al pla Ferrocat. I també dins la ciutat de Barcelona per una manifestació, en aquest cas a la Gran Via de les Corts Catalanes, al carrer Tarragona i l'Avinguda de Roma. En aquest cas afecta la circulació de més d'una vintena de línies d'autobusos que circulen per aquestes vies. També informa que s'estan desviant o bé limitant de moment. Txell Garriga, de l'equip viari de Catalunya Ràdio.
I abans dels esports, un apunt per la cultura. Neix el Premi Marc Lloret a la millor cançó. El convoca el grup Mishima i la xarxa de festivals de música de Catalunya, que amb aquest guardó volen reconèixer la creació artística de nova i de qualitat, i en català. El premi vol ser una plataforma pel talent i donar suport a la música en viu. També vol ser un homenatge a Marc Lloret, teclista i membre fundador de Mishima, que va morir l'any passat i que en la seva faceta de gestor cultural va impulsar el Pop Art i va dirigir el Mercat de Música Viva de Vic durant 13 anys. En aquesta primera edició hi haurà una sola categoria de millor cançó en català. El premi inclou 5 actuacions en directe remunerades a diversos festivals. Les propostes es poden presentar fins al 15 de maig a través de la pàgina web Premi Marc Lloret i el guanyador s'anunciarà durant el Mercat de Música Viva de Vic. Esports, Marcos García.
Joan Laporta i Víctor Font són els dos únics candidats a les pròximes eleccions a la presidència del Barça el dia 15 de març. Marc Siria finalment no ha passat el tall i no ha pogut arribar a les 2.337 firmes vàlides per poder ser, doncs, candidat. Joan Laporta ha assolit 7.226 firmes vàlides, Víctor Font 4.440 i Marc Siria 2.247. Aquesta és la valoració de Josep Cubells, vicepresident del Barça, i que ha actuat com a secretari de la Junta.
Per tant, una vegada finalitzat tot el procés i complets els requisits estatutaris, podem anunciar oficialment que els candidats a la presidència del club del Futbol Club Barcelona el proper 15 de març són el senyor Víctor Font i Manté i el senyor Joan Laporta i Estruc.
Joan Laporta ha perdut un 11,5% respecte a les butlletes presentades, Font un 13,5% i, en canvi, Marc Siria ha rebut un 21% de firmes invalidades. La jutge del cas Negreira decideix ampliar la instrucció del cas 6 mesos més. La magistrada considera que la investigació es podria dilatar, ja que encara no hi ha hagut la declaració com va investigat del Futbol Club Barcelona. A la Copa del Rei, la Reial Societat serà el rival de l'Atlètic de Madrid a la final. Ahir els guipuscoans van eliminar l'Atlètic Club de Bilbao a la segona semi, guanyant-lo també per 1-0 al partit de tornada. El Barça Bàsquet juga partit d'Eurolliga a la pista de l'Olímpia de Milà. Aquest Milà-Barça començarà 8:45 i el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també la plataforma 3CAT. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el gallec Pepe Vázquez, ex-tècnic de l'Avenida i el Membibre, és el nou entrenador del Cadí, la Seu d'Urgell. Substitueix Isaac Fernández. I el Barça d'handbol recupera Dick Amemi aquest vespre. 8:45 es juga el lideratge del seu grup de la Champions a la pista del Magda.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio. Que no surti d'aquí.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, nen.
Nen? Marta Montaner, bona tarda.
Hola, rei.
Creieu que el que no surti d'aquí és molt diferent al desembre que l'abril?
No, sempre hi ha un motiu per estar excitats. Oi que no fa cara de porter,
no?
En Roger?
Hi va haver un moment que l'Espanyol va pensar el mateix, que em feia cara de porter, i ja van cedir un altre equip.
T'ha agradat algú durant el programa, m'han dit?
Ai. És que hem fet una entrevista que he sentit que ell tenia ganes de fer l'entrevista, que a vegades tros entrevistats...
Tenia ganes de fer l'entrevista o tenia ganes d'estar prop teu?
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa...
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit... som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vols una cosa més especial per la compra diària? Vine al Corte Inglés. Et sorprendrem amb un llobarro de Viver, un Rioja Reserva edició limitada o el millor pernil ibèric de glaç 100%, tallat a ganivet pels nostres mestres xarcuters. Molt més per tu.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Oh, que bo!
Què passa?
És aquest gust de fruita tan intens.
Deixa-m'ho tastar. En necessito un altre glop.
És que és un granini.
I tant, el gust de la fruita més bona. Me'n vaig directe a buscar-ne un altre.
O dos.
Granini.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Vine a Viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta en les condicions. Reserva ara en Viatges al Corte Inglés.
Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
Arriba al Teatre Condal una idea genial. La comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble?
O triple?
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de 2 premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garachana i Ana Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Corte Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch...
A més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Corte Inglés.
Només fins el 22 de març. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què? Què s'ha de fer avui?
Res de bo.
Doncs avui tenim una visita molt interessant, eh? La Tina Jiju, una model senegalesa que va anar a petar a Artés.
A veure, de Senegal a Artés...
Bueno, devia passar per Barcelona, suposo.
I va començar a fer de model Artés?
Sí, noi, sí, que tens algun problema amb Artés?
No, cap, però trobo raro que de Senegal vagis a Artés.
Ah, tu sí que ets raro.
I, no, i a més que em facis model. Vol dir que hi ha cap passarel·la, Artés?
Com vols que hi hagi una passarel·la, Artés?
Home, com a molt hi ha una passarel·la per travessar la riera, això sí.
Escolta, noi, avui parlarem del molí.
Un molí? D'Artés, també?
Ai, calla, però... arriba el jefe.